observado con niños el parado. Hubo más de 100 despidos hace ya casi 3 años.
Estas son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular.
Molt bona tarda, una tarda més al dial barceloní Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Bronca.
Oh yeah!
Us recordem, si voleu contactar amb aquest programa, avui que és dia
15,
per exemple, de gener, podeu trucar en directe al 93 359 49 00. Repetimos.
93
359
49 00.
Si voleu contactar amb el nostre programa, heu d'escriure a radiovdevivienda@gmail.com i si voleu descarregar aquest i altres programes, ho podeu fer a radiovdevivienda.blogspot.com.
Molt bé, doncs aquest programa de més es repetirà un parell de vegades durant la setmana o les dues setmanes que tenim per davant. És un programa quinzenal i avui tenim els tres, entre els tres components que formem a l'equip titular d'avui, doncs us hem portat alguna coseta per amenitzar-vos aquesta tarda de diumenge. Tenim ressenyes, és així, Paulo?
Sí, tenim ressenyes d'un llibre, no sé si m'escolto.
Sí, sí, em
sap. S'encén.
A reseña d'un llibre de Manuel Delgado.
Ajá.
Que després comentarem.
Molt bé. I
un parell de notícies, no?
També un parell de notícies, una relacionada amb hipoteques, de la mà de Plataforma Afectats per les Hipoteques. Un cop més, la banca segueix guanyant i apretant els ronyons a tot Cristo.
Molt bé, i també... Ui, jo crigeu una mica, ara. I també tenim una fantàstica classe de griego para principiantes. Avui, a la primera lliçó d'avui, aprendrem què vol dir den pliro... den plirono. Den plirono.
Den plirono.
Den plirono. Us aviso que ve a ser algo així com jo no pago, i per tant explicarem d'on surt això i per què ens hem d'aprendre aquestes paraules. I bé, aquests seran una mica els continguts d'avui, a no ser que hi hagi alguna sorpresa o algun o algun imprevist, alguna col·laboració imprevista. Paco, de la cara, on estàs?
Paco, truca.
I bé, amb aquest petit índex i sumari del que farem, doncs ja saps, si et vols quedar amb nosaltres ho pots fer aquí al 104.5 de la freqüència modulada i si no pots apagar el transistor o canviar de dial tu mateixa.
Molt bé, doncs som-hi, endavant, no?
Vinga.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Molt bé, doncs avui, aquesta tarda, comencem... se sent? No se sent?
Sí, sí,
sí. Ara sí? Millor? Ara millor. Bueno, doncs comencem amb una notícia d'afectadors, de plataforma afectats per les hipoteques, en aquest cas la plataforma de Barcelona, que ens informa de les noves triquiñuelas de la banca. En concret, ells parlen d'afectadosporlahipoteca.wordpress.com. Trobareu aquesta informació. La notícia es diu Subastas extrajudiciales, el caso de banca incívica y el abuso de una legislación criminal. En realitat ens estan parlant d'una nova tècnica, diguéssim, per dir-ho d'una manera fina, de les entitats bancàries, en concret de banca cívica, que em sembla que és
Caja Navarra.
És Caja Navarra, és la continuació de Caja Navarra. I parlen d'una pràctica que porten ja un temps realitzant i que ja els han arribat alguns casos.
Que bonito queda lo de banca cívica.
Banca cívica, sí, sí, sí. És neolengua.
Manca cínica.
Pura i dura, sí, cínica, manca cínica. De fet, em sembla que per aquí surt algú d'això. Bueno, el cas és que aquesta nova pràctica, per dir-ho d'alguna manera, bastant truculenta, es basa en realitzar les subhastes de pisos no de forma judicial, sinó de forma extrajudicial mitjançant arbitratge, suposo, no? No, arbitratge no, mitjançant notari. Aquesta, l'execució, la subhasta extrajudicial es fa davant notari i, per tant, també suposa que es carrega de costes a la gent que està afectada.
Mm-hmm.
I després de tres intents d'adjudicar el pis o de vendre el pis, la banca es pot quedar el pis per un preu simbòlic. Diríeu alguna quantitat a l'atzar?
No sé, 10.000 euros.
10.000 euros? No, massa.
20.000.
No, frío.
5.000.
Frío helado. Per la quantitat mòdica d'un euro o 10 euros es poden acabar d'adjudicar el pis. Várgame Dios! Llévame, senyor. Pronto. I, per tant, pues es queda la persona es queda amb el deute total de lo que
contret
devia
amb el banc.
Contret amb el banc.
O sigui que només pot tornar un euro al banc. De com si diguéssim, ella es queda amb la hipoteca total,
sí.
Però aquesta hipoteca, imagino que redueix un euro, no?
Es redueix un euro, efectivament. I els interessos de l'euro.
Però s'incrementa amb els costos de la subhasta, no, suposo?
Clar, evidentment,
com que ja és com, vinga.
Cal pagar els honoraris del notari, cal pagar advocats, etc.
Senyor notari, eh?
Senyor notari.
O que senyora.
Això és un altre preu,
amb educació, eh? Amb educació. Bueno, pues aquesta se suma a algunes d'altres pràctiques que estem arribant a sentir, com per exemple posar els pisos a nom d'altres societats. I bueno, són tècniques d'estima de banca per escanyar.
Ara tinc un dubte. Algú no deia això del totxo mai baixa i no sé quina història. Ara no és que baixi de preu, sinó que directament
es regala.
Es regala. Bueno,
sí, se lo autorregalan.
Se lo autorregala al banc, sí. Però els que tenien la hipoteca...
Perquè podríem explicar com funcionava abans.
Com funciona la subhasta judicial.
Sí, exacte, com funciona, sí. Una subhasta judicial.
Sí, el pas és la pregunta. Del 49 al 60, crec que han pujat ara. Bueno, teòricament
s'havia, sí, em sembla que es poden
pujat...
adjudicar el pis per el 60% del preu. I això em sembla que és un fruit d'una reforma de la llei hipotecària que va fer fa poc.
Això és un tope, no? Si hi ha un procés judicial a darrere, com s'ha fet fins ara, com a mínim el banc pagarà el 60%.
Clar, és un tope mínim. Com a mínim es queden al banc pel 60%. El que passa és que, clar, queden del 40% cap a el que s'hagi amortitzat, més interessos de lo que quedava.
Això és el que tens com a efecte.
Però estem veient que fins i tot això, aquesta, bueno, 60%, que et dius tu, hòstia, sembla una miqueta més de la meitat, tu et quedes amb tota la resta. Però això fins i tot era, veient el que està passant, una mínima garantia, no? Perquè amb aquesta nova reforma...
Amb aquesta nova triquiñuela, més que nova reforma, no?
En realitat, el que pretenia la plataforma i el que s'havia... exigit, em sembla que també des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, de la Comissió de Defensa, era reformar la legislació hipotecària i la legislació de procediment civil per tal de que es quedés amb el 100% del pis. Això sí. Era una forma de fer retroactiva, diguéssim, la dació en pagament. Evidentment s'hi van negar, però van incrementar, em sembla que estava, com dius,
sí,
el 49 o el 50.
Crec que era el 49 o 51, ara mateix no recordo.
I es va incrementar l'amortització pel 60%. Però bueno...
Però van fer reforma per aquí, reforma per allà, un euro, no?
Sí,
ui,
sí.
Què ha passat aquí?
Això és un robatori, diguéssim, de despatx, no?
I això és un projecte de llei, és una llei, és un...
No, això és una pràctica.
Una pràctica habitual, ja.
Vull dir, ells, no sé, jo ara mateix, en aquest moment, desconec la legislació, però suposo que si fan això és perquè la legislació els hi permet instar o demanar la subhasta extrajudicial, no?
Mm-hmm.
Que així és com si es fiquessin en una cova, que ningú no ho veu, i allà no passa res... I en tres intents, diguéssim, tres intents fallidos d'adjudicar el pis, doncs pues ja està.
Ja.
S'adjudiquen per l'euro i ala.
I amb qui va aquesta subhasta? A part del banc? Algú...
La persona agreujada, per dir-ho d'una forma fina, i ja està.
però qui pot comprar un banc per... Treu un euro, tens la cartera per aquí? Treu un euro.
No, clar, la...
No, això la història només està... pot fer-lo el banc.
La història està en que, com que la subhasta no és pública, clar, no hi va que... ningú.
Clar,
que tampoc
això,
no venien els pisos com... per la subhasta judicial, però és que almenys se l'adjudicava pel 60%. Ara no cal que s'enteri ningú. Ells la instan
així... Poden fer-lo directament
i...
així i ja està.
Sí, sí, sí. Hi ha tres intents, que suposo que també aquests intents igual poden servir per fer alguna triquiñuela, però en principi la intenció de la plataforma és aturar totes aquestes subhastes extrajudicials.
Subhastes que realment no són subhastes.
No són subhastes, com... són un furt, diguéssim.
Sí, diràs com vulguis, però realment és un...
Jo diria que en realitat legalment és un frau de llei, perquè tu vas a fer la subhasta sense intenció de subhastar el pis. Vull dir, estàs defraudant una mica el que és la institució de la subhasta extrajudicial per tal de complir un altre objectiu, però bueno.
Joder, jo em vaig a que les subhastes del meu poble de festa major estaven amanyades, però esto ja és el sumum.
Sí, sí, realment és, no tenen cap tipus de... bueno, de res. Bueno, recordem que aquí a afectadosporlahipoteca.wordpress.com trobareu aquestes notícies i altres, i també trobareu, que és molt important, les pròximes convocatòries. Diguéssim que, bueno, a partir de demà ja n'hi ha de noves. Demà, avui que és dia 15, pues el 18 de gener, per exemple, n'hi ha una a Saragossa, 18 de gener una altra a Usera, a Madrid, 19 de gener a Barcelona, etc, etc. Vull dir que si teniu temps i ganes d'ajudar, pues aneu a aquesta pàgina web, afectadosporlahipoteca.wordpress.com, i ajudeu aquestes persones.
Molt bé. Doncs bé, i ja ho saps, si vas al banc i et diuen que el senyor director del banc està reunit i el veus mirant-se els cordons de sabata i rumorejant alguna cosa inintel·ligible, segurament està fent un sorteig d'aquests pisos, no? Perquè com que han de ser interns, no s'entera ningú... Ja està.
Bueno, suposo que...
Un euro.
Suposo que a partir d'ara ens adonarem perquè ens informarà la plataforma, però vaja, que sí, és de fer-ho d'amagat. És fer passar les convocatòries una mica d'amagat. Bueno...
Ja, és que ja és com el colmo, no? És com allà... Ja hem arribat a...
Bueno, jo crec que realment la seva capacitat d'escanyar la gent i de fer fraus és il·limitada,
no
pràcticament.
No té límits.
Però bueno...
Encara ens poden sorprendre.
Sí, desgraciadament, sí.
Desgraciadament.
Pues bueno, jo us anava a proposar una cançó de la família Rústica, que de fet estem posant el disc de la família Rústica Ya Llegó com a cortinetes, i us proposo bueno, una cançó que es diu Astronave, d'aquest disc, Ya Llegó, i després seguim parlant de les nostres coses.
Perfecte.
Vale.
Venga. Tienes una...
Ei, pardals, estem escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Piu, piu!
Comprado una astronave en los encantes viejos por 300 cucas y un colgante que llevaba este pendejo. Comprobado, no se arranca, la tendremos que reparar. Aquí el Kim sabe algo de astrofísica, pero nada de nuclear. Primo, nada de nuclear.
Yo no nucleo,
nada de nuclear.
Tú no nucleas,
nada de nuclear.
Que no nucleamos,
nada de nuclear. Astronave rústica y ambulula, sin terapia seguro.
Si se para por el camino, apúntate que no me va.
ahora funciona con unos honguitos que nacían en la deposición de una vaca cuerda que había cogido planta de jujú.
Ay, de jujú, ay, de jajaja,
resapa que resapa ya.
Ay, de jujú, ay, de jajaja,
la trona me va a despegar.
Ay, de jujú, ay, de jajaja,
resapa que resapa ya. Ya van subiendo los instrumentos, el alimento y el buen fumar. Dos animales de cada especie y la buena gente que venga pa' acá. Déjense en tierra los malos rollos, dinero, bandera, cualquier represión para políticos y poderosos reservados. El derecho de admisión. Ay de jo, 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 ay de ja, ja, ja. Zampa que rezampa ya. Ay de jo, 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 ay de ja, ja, ja. La astronave va a despegar.
Ay de jo, 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 ay de ja, ja, ja.
Zampa que rezampa ya.
Ay de jo, 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 ay de ja, ja, ja.
La astronave va a despegar.
El sector inmobiliario ha sido el motor.
Seguim, sí, sí, sí.
Seguim?
Ja estem?
Vamos
seguim
a por
ell. Estamos en el aire. Molt bé, doncs tal com us prometíem en el sumari d'aquest programa, avui tenim una nova secció d'aquestes seccions fugaces que diem nosaltres, que es diu Griego para principiantes.
Jronya que jronya.
Jronya que jronya. Molt bé, doncs, de fet seria com la tercera classe, entrem directament a la tercera classe, mireu què us dic. Perquè a la primera, us faig un petit resum pels qui no hagueu pogut assistir, a la primera vam aprendre que volia dir jronya que jronya, eh? I bueno, ara que ja tots ho sabem amb el tema del iogurt i tot plegat, doncs bueno, ja podem passar a un segon nivell. A la segona classe va ser una classe popular, jo crec que va ser un mètode educatiu molt innovador, es va sortir al carrer i es van començar a emetre crits en grec i ara la gent ja sap què vol dir, per exemple, Batsi Grunya Dolofoni, Madero, Cerdos i Asesinos. Aquesta va ser, jo crec, la jronya que jronya podria ser la classe 0, el Batsi Grunya Dolofoni jo crec que és la classe 1.
Batsi Grunya Dolofoni.
Dolofoni, tothom allà cridant, Batsi Grunya Dolofoni. Bueno, doncs ja està, així s'aprenen les coses.
Bueno, vos recordaréis que l'havéis visto, ¿no?, en Telemadrid.
En Telemadrid?
Sí,
clar, quan donant la cobertura de les protestes
claro, de Barcelona.
Ah, sí, veritat, clar.
Sortia tothom.
Tothom dient Batsi Grunya Dolofoni.
Tothom ha seguit aquesta...
Tothom ho sap, ja. Bé, doncs, espero que no t'hagis perdut aquesta classe impressionant i multitudinària de tota gent així cridant. No, però aquestes imatges vale que eren de Grècia, però aquí a Plaça Universitat jo recordo sentir manifestacions de solidaritat amb els moviments grecs que hi havia de resistència i on es cridava, efectivament, Batsi Grunya Dolofoni. Madero, Cerdos i Asesinos. Per cert, ha sortit un llibre que es diu Madero, Cerdos i Asesinos, molt recomanable. Però bé, el que anàvem, estem a la tercera entrega d'aquest curs per vies, mètodes i formes diferents, i aquesta tercera entrega la fem per via ondes hercianes, a través de Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada, la teva nova ràdio educativa de referència, diria jo. I és que avui aprendrem a dir i aprendrem el que vol dir, a més, no només ho direm, què vol dir dent plirono. A veure, nois, com...
Demplirono.
Demplirono, molt bé, demplirono. S'ha de dir enèrgicament i convençut. Demplirono.
Demplirono.
Demplirono. Demplirono vol dir jo no pago o no pago. I és un moviment que ha sortit arrel de l'increment d'impostos, les noves taxes i els nous mètodes recaudatius del govern grec. De fet, són aquestes tècniques que nosaltres ja comencem a estar-hi familiaritzats, desgraciadament, les propostes de copagament sanitari, increment de preus dels transports, dels bitllets, dels transports públics o presumptament públics, bé, tota una sèrie d'increment en general de taxes i d'impostos que no sé a qui enriqueixen, però sí que sé a qui empobreixen, ens empobreixen a tots nosaltres. I bé, aquest moviment d'Emplirono comença amb la negativa de pagar els peatges de les carreteres que circunden la geografia grega. El que fa aquest nou moviment no és ser pionera d'una queixa o enviar, fer articles, fer comunicats de premsa, cartes al director, no. El que fa aquest moviment és va fins a la barrera, para el cotxe davant i aixeca la barrera, bàsicament. És a dir, acció absolutament directa, antiburocràtica totalment i efectiva, no?
No és avantguarda, és acció.
És acció, exacte. I és això, no demanar res a ningú, simplement no pago, demplirono els peatges, demplirono. I bé, no només el fet important i el fet que ens fa avui parlar d'aquesta notícia no és el tema dels peatges, que això va ser com el punt de partida d'aquest moviment, sinó que aquest moviment s'ha anat extenent i ha anat abarcant altres àmbits de la vida. Aquest moviment, com dèiem, no demana a l'Estat que baixi els preus, sinó que fa que la persona mateixa s'autoproveeixi o deixi de pagar certes taxes i certs preus abusius. L'acció més radical, emmarcada dintre d'aquest moviment d'Emplirono, va ser l'oposició a un nou impost immobiliari que, bueno, aquí podria ser com una espècie d'IBI, era un impost sobre béns immobles de propietat que va aprovar el govern per fer calaix, bàsicament. Però aquest impost pot arribar als 200 euros al mes, que cosa que, bé, significa... Sí. No us puc retransmetre la cara que ha fet el meu company de programa, però la cara pagava, realment. Sí, aleshores, amb aquests preus tan absolutament desorbitants, dius tu, pues, demplirono, no paga. Però com que el govern ja estava a l'aguait d'aquest moviment, i el que va fer va ser dissenyar una forma perversíssima de cobrament d'aquestes taxes, i era que ho feia a través de la factura de la llum. Aleshores, sí.
Toma.
Sí, pim-pam. Aleshores van dir, hòstia, com ho podem fer perquè paga? Doncs pues mira, tio, ho fiquem a la factura de la llum, que tenim ja tots els comptes corrents i tal, aquí no genera més burocràcia, no calen masses moviments, tu en comptes de pagar, pues, jo què sé, si pagar 60 euros al mes de llum, doncs pues ara en pagaràs 260, no passa res, aquí
sí, no
la gent tampoc no tal. El tema és que si tu optes per no pagar aquesta taxa sobre l'impost immobiliari, doncs et tallen la llum.
Molt bé, sí, molt bé.
Dius, per què? Què té a veure una cosa amb l'altra?
Si jo pago el 60.
Sí, exacte.
El que no vull és pagar el 200.
Però resulta que la maquinària, aquesta perversa estatal governamental, ha xocat amb una cosa que no tenia prevista. I és que ha xocat en que aquests talls de llum els han de fer persones humanes. I això no ho tenia previst. Perquè si fossin màquines, tu dius, envies una màquina i la programes perquè faci un tallament de llum, la màquina, que no té consciència, no té sentiments, no té criteri, no té moral, no té ètica, doncs va i talla la llum. Però si tu li dius a un treballador en plena crisi, que s'està rascant les butxaques, que té una feina però que té mitja família a l'atur, que vagi aquella família que li talli la llum, doncs potser aquí tindràs un problema. I això és el que ha passat. I és que molts treballadors de les empreses de llum s'han negat a tallar aquest subministre. I no només això, sinó que van fer una ocupació de les oficines on des d'on s'enviaven les ordres el 20 de novembre, i fins i tot van fer una vaga de 2 dies on van acabar 15 treballadors detinguts. Però l'important no són els detinguts, l'important és aquesta solidaritat que es va produir de sobte entre veïns i els treballadors de la companyia elèctrica. Això és l'autoorganització com a resposta. No només es negaven, sinó que bueno, fins i tot facilitaven una mica que es fessin algun pont o algun apanyo perquè poguessin seguir tenint llum sense haver de pagar aquest absurd impost. I bé, jo crec que això és lo emocionant del cas i el que seria xulo que passés aquí, no? Que arribés un moment en què les persones humanes s'adonessin que són persones humanes, que no estan lligades a un procés burocràtic si no volen. I sobretot això, que no els hi facin fer feines que no són la seva feina. Bueno, jo crec que l'actitud d'aquests treballadors és superexemplar. I bé, seguint amb el moviment d'Emplirono, doncs hi ha altres, han fet altres propostes, com per exemple saquejos massius a supermercats, és a dir, entren rotllo en avalanxa i pillen tot el que poden i cap a fora. I altres mètodes d'aquest moviment és, per exemple, coses molt més senzilles i molt menys arriscades, com deixar el bitllet usat del bus a sobre de la taquilla, a sobre del cobrador, al costat del cobrador, com si diguéssim, per tal que una altra persona pugui entrar al bus, agafa aquell tiquet i ja té tiquet per aquell dia. I també hi ha en la mateixa línia dels treballadors d'elèctrics, doncs per exemple també hi ha metges que es neguen a cobrar el copagament sanitari que s'ha imposat també a Grècia.
El
repago sanitari. I bé, són també professionals que saben que la seva feina no és fer de cobrador ni sinó salvar vides, no? I bé, una... Jo què sé, si estan fent el repago aquest, doncs poden tenir un altre problema sanitari que sigui, per exemple, la desnutrició infantil, no? Vull dir que potser ser metge no és només curar, sinó també prevenir. I prevenir seria, doncs, en la mesura que es pugui, no cobrar per la sanitat. També s'han segellat màquines expenedores en estacions de trens, de busos, de metros, i fins al punt en què s'estima que un 40% dels viatgers de bus no paguen el seu bitllet.
Déu-n'hi-do, no paren, no paren.
No paren, no.
No paren i no paguen.
I no paguen. I relacionat amb el tema que abans ens proposava el Carles de la plataforma d'afectats per la hipoteca, doncs també s'han arribat a paralitzar subhastes d'immobles.
Públiques, no? Perquè les privades s'estan fent ahir.
Les privades no se sabe quan.
Molt bé, molt bé. Veig que van cultivant l'enginy i van encomanant aquesta acció a altres sectors, no? d'activitat o de...
Jo aquí tengo una duda que no sé si la sabes. Este impuesto se grava sobre la gente que vive ahí. O sea, seas el que alquila o seas el propietario,
no? No sé si és,
no?
Com l'IBI. L'IBI en el nostre cas, correràs més si m'equivoco, o almenys això és el que em passa a mi, el paga el llogater, com si diguéssim, no. si el propietari vol.
Sí, clar.
Legalment, teòricament, no.
No, teòricament...
Teòricament ho ha de pagar...
No, teòricament, aviam, li cobren al propietari, clar. Això sempre.
Sí.
És a dir, la persona que està subjecta al pagament és el propietari, però la llei d'arrendaments urbans és un aspecte que deixa negociació. Amb la qual cosa... igualdad de condiciones en la negociación es una cosa que discuten, ¿no?
Sí.
O sea, segurament normalment el propietari diu: "Bueno, jo et revertiré el preu de l'IBI i si no ho vols, pues li cobrarà un altre." Aleshores tu has d'acceptar amablement.
Què vols? Sí, tu decideixes.
Tu mateix, negociem.
Tot el temps del món, eh? Aquí ens podem passar hores discutint.
Sí. Y ahora que mencionabas esto, bueno, no sé dónde lo he leído el otro día, que la Thatcher en los 70 había intentado impulsar una tasa parecida a esta, que se vio obligada a retirar y que al final acabó sacándola del poder, que era... no estaba vinculado como en este caso tan a la electricidad, sino que cada una de las casas la persona que vivía O sea, ya fuese el dueño o no, fuese el que estaba de alquiler, fuese quien fuese, tenía que pagar un impuesto, aparte del impuesto que ya había sobre las viviendas, un impuesto a más.
Ah, ¿en concepto de qué?
En concepto de gastos, de desgaste de las de las baldosas o no sé muy bien, da igual.
By the
en
face,
concepto de que lo digo yo.
By the face y by getting a house. O sea, porque tienes una casa y por la puta cara.
Porque no vives debajo de un puente.
Claro, claro.
Y creo que a los que vivían debajo del puente no se lo podían, no se lo intentaron cobrar porque no tenía dirección. Que si no... Y bueno,
y pues, el desgaste del puente.
Todo llegará.
Ya.
Sí. Ah, está utilizando el espacio público de forma privativa. Que parcera, que esta era la noticia de avui, que els hi cobraran a les estàtues humanes de la Rambla.
Sí, també.
Ah, molt bé, per desgast de l'espai públic, no?
Clar. I bueno, els ajuntaran a tots cap a baix...
El ayuntamiento ya está poniendo multas a la gente que no tiene casa también. El otro día salía una noticia que tenía como 2.000 euros en multas o una cosa así.
Sí.
Porque, bueno, pues...
Al final si se podrá pagar la casa si con las multas.
Sí. Que como estaba durmiendo en un banco, pues le ponían una multa por...
Ús privatiu i indecent de l'espai públic.
Sí.
Mare meva, m'encanta tenir un advocat a la sala.
Y además, le habían puesto a dirección del comedor al que iba a comer habitualmente.
Ah, muy bien, muy bien.
O sea, era como... No tienes dirección, bueno, algún sitio irás, ¿no?
Y segur que quan el van pillar li van dir, si fueras un banco, como la gente normal, la comprarías a un euro la vivienda.
Claro.
Pero como eres una persona humana, ala, multa del canti. Però bueno, no donem males idees, donem-ne de bones. Dem Plirono, si vols més informació, al Sant Google de la Red, posa aquestes dues paraules, Dem Plirono, i surt bastanta informació i es donem tret una mica nosaltres a l'article d'avui. Doncs bé, segona classe de grec intensivo per a principiantes, us ha agradat?
Sí, con Sibarain.
I aviam si es contagia. Aviam
si es contagia. Batxi, Gurunya, Dolofoni! Bueno.
Molt bé, doncs ara us proposo una cançó de la Kinky Beat.
Perfecte.
Que es diu Pirata Capitán. Aviam de què ens parla. Los pirates. Los pirates són los padres, recordeu. Se quedarán
Hey, you, estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronco, 104.5 de la FM, yeah.
Hace muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne, el mundo es dolor. Sin embargo, no debe sufrir. La maldad con sufrimiento es eso. No debe sufrir. A veces salvo vidas. Lo que al curarme yo se cura la humanidad. Lo digo públicamente.
Viejo y sabio, pirata capitán. Nunca tuvo fronteras, nunca tuvo que amarrar su barco a ninguna patria, su barco a ningún lugar. Viejo y sabio, pirata capitán. Su máximo delito fue cargarse algún rufián. Vamos en su barco dispuestos a navegar. Sube, sube, sube que nos vamos para la nube. Sube, 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 sube que nos vamos para la nube. Sube.
Echa ya por el viejo barco, se oye encantar. Echa ya el ancla y ponte a remar. Unido de rompa desayuna. Sube, sube, que nos vamos para la nube, nube, sube, que te bendiga. Sube, 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 ponte a bailar. Lo, lo, lo.
Pirata, no me dejaste otra oportunidad. Ya te quejas de la casualidad. Quédate con tu ley, con tu jerga y a mí déjame
pirata, capitán, yeah.
Pirata, yo te tiro con tu oro y con tu plata. Viejo y sabio, pirata capitán, nunca tuvo contrato,
¿Qué pasa, troncos? Están escuchando Radio V de Vivienda. ¡Qué genio me mola!
Ya estamos en el aire.
Estamos en el aire.
Bueno, ahora haremos haré una reseña de la cual me hago responsable. Que es una reseña, no una recomendación.
El programa se desvincula de todas las repercusiones que pueda tener esta reseña.
Bueno, es un libro que se ha editado este año, a principios de... De hecho, 2011. Está editado como a finales del año pasado, pero la edición es de este año. Bueno, no sé, triquiñuelas. Este se llama El espacio público como ideología. Un título bastante tentador.
Sí.
En inicio.
Contundente, ¿no? Bueno.
Muy tentador, a mí me parece.
Tentador, sí.
Es de Manuel Delgado, que como muchos sabréis es...
¿Antropólogo?
No es... Bueno, sí, es antropólogo. ¿Sociólogo? Pero ha estudiado historia del arte.
Mira.
Pero él es profesor titular de antropología religiosa en el departamento de la Universidad de...
De Barcelona.
Si escuchas Radio Bronca, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Y coordinador del programa de doctorado Antropología del Espacio y el Territorio.
Cuidado.
Así como el grupo de investigación sobre espacios públicos. Bien.
Muy bien, de momento, anem bé.
Hasta aquí, interesante y...
Ah, perdó, yo volia contextualitzar. A Manuel Delgado es el gran gurú de los super... mega vanguardistas antisistema, etcétera, de la Barcelona guay. Evidentment,
¿esto nos incluye?
No sabem. A cada dijous em sembla que és...
Lleváis gafas de pasta, ¿verdad?
Sí, por favor. Cada dijous em sembla que fa una espècie de trobada. Una espècie de trobada a la Reina d'Àfrica, no? Que és els dijous de Reina, es titula, i que, bueno, entre nosaltres, entre la gent dels moviments socials, és una persona de molta fama, seguiment.
Sí, tu fas una cita, te l'inventes, i dius, com va dir Manuel Delgado al final?
I
ja està, a l'esclar, ja està, ja tens el debat a la butxaca, tu.
Un grupo de acción que se llamaba...
Ariadna Pi. Fantàstic, Ariadna Pi. Gran grupo de acción.
Como grupo de agitación no estaba mal, pero este libro, la verdad es que es, ¿cómo decirlo suavemente?
Venga, va, la reseña.
Tiene alguna parte interesante, pero otras resultan un poco...
Pedantes. Bueno, vamos
Hemos tirado por la borda nuestra...
Hemos empezado los objetivos, hemos tirado por la borda.
Hemos empezado dándole...
Nuestra políticamente incorrecta. La nostra d'allò políticament correcta.
Bueno, no, de todos
explica'ns
modos,
de què va.
Recomiendo una lectura...
Crítica.
Críptica.
No, una lectura flexible, digámoslo flexible. Así. Empiezas y es como te estás poniendo pedante, salto al siguiente capítulo.
Como si fuera una conversación, ¿no?
Sí,
estás
es
por
como,
teléfono y dices, mira, te voy a contar.
Para que no te aguanto más. Esto es lo que me ha pasado a mí, todavía no me lo he acabado. Pero he empezado como buen lector o mal lector por orden primer capítulo con un título prometedor, Espacio Público y Discurso y Lugar. Wow. Es como...
Discurso y Lugar. Toma.
Hay mucho discurso, poco lugar y muchas citas incomprensibles.
Pues.
Citas incomprensibles.
Sí, no. Me cuesta mucho, lo siento.
Bueno,
había leído alguna cosa anterior suya y eran menos pedantes, lo siento, es que todo el rato me sale como esta. Sin embargo, luego saltabas al segundo capítulo e ido como leyendo cosas. Habla sobre ciudadanismo y movimientos sociales, que esta es una parte que me ha interesado y... Está como más pegado a la realidad y no tan...
Pedante.
No, da la impresión que está como por encima del bien y del mal en algunas ocasiones. No puedo evitarlo. Igual he empezado típico. Con mal pie con el libro, entonces ya
de
le he cogido
todas,
como
maneras,
girado.
Lo del ciudadanismo a mí ya me da un poco de alergia, ¿eh? Y todas las teorías republicanistas, etcétera, a mí me...
No quiero decir que esté de acuerdo con lo que expresa, pero por lo menos es más digerible.
Digerible.
¡Hala!
Bueno, el conjunto del libro trata de... Porque cuando dice espacio público como ideología, ¿de qué está hablando? ¿De, de tomar el espacio público como excusa para, por ejemplo, las normativas cívicas, etcétera, o está hablando del espacio público como ideología propia de los movimientos sociales para articular un discurso?
Responde a eso si puedes.
Sí, habla sobre civismo. Esto habla en el primer capítulo especialmente, el cual no he acabado de leerme, por sanidad, por salud mental propia. Luego habla también sobre los movimientos sociales como actores en el espacio público. Uh-huh. Y es que no sé bien por qué he traído este libro.
Pero a ver, supongo que habla del espacio público como pugna política, ¿no? Por controlar el discurso sobre el espacio público.
Sí, comienza, bueno, aparte de hacer unas... bueno, es que si queréis leo como... A ver.
¿Había seleccionado? Sí. ¿No? ¿Había seleccionado algo?
Había seleccionado, pero es que no
es que no lo vale.
No lo quiero leer.
Por pedante.
Es que, bueno, es como os lo leéis y sacáis vuestras propias conclusiones. Es que no quiero decir más cosas de este libro.
Vale,
yo creo
vale,
que
no
a, al Pablo no, no, no. Le lees el título y ya se le posa la cara de cansancio.
Se le ha sarpullado
no,
la cara.
De hecho, he estado un mes y pico esperando para coger la biblioteca porque no me la he comprado, que no tengo el presupuesto uh-huh. para estas historias.
Uh-huh. Puedo certificarlo. Número 711.4.
Y estaba impaciente. Yo creo que es que me he hecho demasiadas expectativas por este libro.
Ahí...
Y...
Sí.
Sí, sí. <yo.
ríe> No, a mí ya una cosa, de Manuel Delgado y de toda una troupe que ya al voltant de... No d'aquesta persona, sinó al voltant dels moviments de lo que eren els anys 70 i així, de dictadura. En el cas del dret hi ha un catedràtic que es diu Juan Ramón Capella, que seria, diguéssim, que el sinònim de Manuel Delgado en la rama del dret. Tota aquesta gent surten de la lluita antifranquista, són traïts pels seus propis companys de lluita, els que després es posicionen en el PSUC i després en el PSC, Iniciativa, etc. I per tant, tenen una part de rancúnia que jo crec que és totalment justificada, perquè els seus companys de lluita no només els van trair, sinó que a més van agafar alguns dels seus elements de lluita per després fer coses totalment contràries a aquelles coses per les quals havien estat lluitant. I per mi el cas de les ordenances del civisme és l'exponent més clar. Ara bé, un cop estant a la universitat fa un discurs que puja uns quants pams per sobre de terra, i jo crec que aquesta és la part que és una mica discutible. En el cas de Manuel Delgado, per exemple, el salva el fet de que feia aquestes accions urbanes d'Ariadna Pi, que no estaven gens malament. Però és això, quan entres en la vida acadèmica és difícil sortir-ne i parlar amb una mica més de claredat. Diguéssim que entre el PUC i la Vanguardia tira més cap a la Vanguardia, no? Diria jo, aquesta és la meva opinió sobre...
Sí, es que da la impresión de que están como dentro de la universidad, dentro de su burbuja, y le falta un poco la relación con la realidad que creen que todavía tienen, o yo creo que ya han dejado de tenerla ahora mismo.
Porque realmente, desde la profesión de arquitectura, desde la profesión práctica, ¿realmente estas ideas se desarrollan o tienen algún tipo de enlace con la realidad?
Es que es una crítica sin solución, yo creo, este libro. Más que algo constructivo, es algo destructivo, simplemente. Por eso lo del contacto con la realidad y con las posibles soluciones también. Bueno, aparte de que comienza con esto que hay en la contraportada.
Sí, és que jo ara estava donant un cop d'ull a la contraportada i fan ganes de llegir aquest llibre. El espacio público es entonces el lugar en que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, civismo, consenso, y por el que se desearía ver transitar a una ordenada masa de seres libres e iguales que emplean ese espacio para ir y venir de trabajar o de consumir, y que en sus ratos libres pasean despreocupados por un paraíso de cortesía.
Sí, esta es la parte interesante es que el primer capítulo de hecho empieza con esta cita que hay en la contraportada, pero luego es que se va Va mucho peor.
¿Cómo se dice? Va levitando, ¿no?
Va levitando, sí. Esta, yo creo que esa es la palabra, va levitando un poco sobre la realidad.
Podríem fer un experiment. Podríem... Mira, aquí el company tècnic pot fer de jutge. Jo puc llegir un tros d'atzar d'aquest llibre, també perquè a la persona que ens estigui escoltant i no comparteixi l'opinió amb el Paulo pugui tenir-ne una altra.
Ah, no.
Nova secció, idees de olla espontànies?
Sí, exacte. Aleshores, jo el que proposo és que tu, tècnic, estiguis mirant a la cara del nostre ressenyista a veure com reacciona a la lectura del llibre.
Perfecte.
Potser feta per un altre...
Trec la música o la deixo per sota?
Ah, deixa-la. Quan em digueu, eh? Sí, començo?
Som-hi.
Molt bé. Lo que cuenta para estas tendencias es la significación que los interactuantes dan a su acción recíproca, el trabajo mental que les permite crear y sostener las características de escenarios socialmente organizados. Esto supone que las condiciones consideradas racionales de la conducta práctica no son fijadas o reconocidas como consecuencia de una regla o método obtenido independientemente de la situación en que tales propiedades son usadas, sino realizaciones contingentes de prácticas comunes organizadas socialmente.
Bueno, a la...
Jo he puesto mi cara de palo para que...
A la segona part de la frase ja ens estàvem adormint, tant el jutge com a la persona... afectada per aquest d'això.
Déu-n'hi-do, eh? No sé què he llegit, de fet.
Jo,
no sé.
Jo he agafat un tros que diu alguna cosa així com la racionalitat i les normes i tot això. Bueno.
A mi faltaven algunes
jo
comes.
Jo crec que està bastant apartat del... Sí. Realment era una frase només, no? Com les sentències de... Sí. Les sentències del jutge és una sola frase, tot això, no?
Sí.
Bueno, jo crec que això, jo crec que em sobra una mica tot aquest discurs de les normes racionals i tal i qual, sobretot perquè del costat popular els usos de l'espai, els usos de tota mena d'estris, etc, han vingut més donats per un devenir que no pas per un intent de racionalitzar, etc. No? De fet, els intents de racionalitzar no només estan abocats al fracàs, sinó que a més normalment acaben sent bueno, l'intent d'una del poder de portar les coses cap al seu favor. A mi és on tot aquest discurs em sobra bastant, no? En el dir, és que nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos la verdad, la sabemos y la vamos a inculcar a los demás. A mí es
Home,
la part del discurs vanguardista.
Són professors universitaris, no? Al final, el professor universitari el que fa és dona el seu coneixement als alumnes. I una mica, jo crec que la gent que porta massa anys treballant a la universitat li costa sortir
d'això. Però aquest és un dels grans problemes de l'educació.
És un problema de l'educació.
Aquest és un problema de l'educació. Quan el mestre no aprèn juntament amb els alumnes, aquí hi ha un problema molt gran. Quan el mestre es detentor d'una veritat, i l'únic que ha de fer és instruir els estudiants, aquí tenim un problema.
Pues sí. Bé, no sé si voleu afegir...
Acabem la secció d'idees.
Jo no vull ja rajar més.
Aquesta és la no recerca de la setmana.
Però, per exemple, m'interessava molt això de l'espai públic, és un tema, jo crec que recurrent, que està per treballar molt. L'espai públic... I un tema poc treballat i que no s'ha aprofundit massa, i per això m'interessava molt aquest llibre com a inici
d'una reflexió,
però crec que li falta.
No, per exemple,
li falta realitat.
Sí. Li falta realitat, no? És a dir,
realitat. No sé, potser és bo com alguna altra cosa, però com a didàctic...
Com a posa vasos.
No, per mi no me funciona.
La pregunta és, tu agafes aquest llibre i tens la capacitat de fer un discurs més o menys coherent i adaptat a la realitat sobre, per exemple, la pista de gel de Plaça Catalunya? Et dona estris per lluitar contra aquests abusos?
No.
A la foguera!
No, a la foguera tampoc. Hem de fer una crítica...
constructiva.
Una crítica críptica.
Bakuan nos advertía de que las políticas... Uai, Bakuan, madre mía.
Sí, és...
Jo crec que aquesta ha sigut la no ressenya de la setmana, no? Ha sigut... Veus aquest llibre tan bonic i tan interessant? Doncs, no llegeixos.
Però prometo llegir-lo sencer.
Molt bé. Quan l'hagis acabat, volem una altra ressenya. No, eh? D'aquí un any. Jo el que us volia dir també és que si us han agafat... Jo, Paulo, real, agafar ganes de llegir-me no me n'has agafat... Bueno, Manuel, no, Manuel, no t'enfades, eh? Jo el que us puc proposar és que si aneu a una...
Ah,
a la mateixa...
el disseny de la caràtula és molt maco.
Això sí, molt maco. Si aneu a la... A la és que ara estic fullejant el llibre i m'estic adonant que està tot bastant subratlladet. Aleshores, si tu deixes aquest llibre a la biblioteca durant uns quants mesos més, pot ser que quan el tornis a agafar ja estigui del tot subratllat.
Està subratllat fins a la pàgina 10. Crec que no arriba, eh?
Si la persona que està subratllant...
La persona que lo va agafar abans que...
I de fet hi ha una línia que baixa directament de dalt a baix.
M'he dormido.
Sí. Però bueno, que si t'esperes uns quants mesos i el tornes a agafar d'una biblioteca pública, doncs pot ser que estigui tot subratllat i llavors només t'has de llegir els trossos subratllats. I jo crec que amb això es fa molta via, no?
No sé si la persona que el va agafar abans que jo... no tenia massa criteri o el que ha subratllat no ha sigut...
Paulo,
no.
Pot ser que tu siguis el pedant aquí en aquesta història?
Sí, perdó.
Estem fatal. Però no era l'únic llibre que portaves, no, per ressenyar?
Bueno, després portava un altre llibre que com que no té text o...
Sí que en té.
Ideal per la ràdio.
Sí,
que en té molt de text.
Sí que té molt de text, que és... Retweet?
15M. Connectades a la xarxa, coordinades a les places. Aquest és el gran llibre, gran perquè és gran.
Gran i...
La butxaca no és.
I perquè
no.
És maco l'experiència, no?
Sí.
És un llibre fet a base de crowdfunding, és a dir, de lo hemos pagado entre todos.
Això és, a través de la xarxa.
A través de la plataforma Verkami, i és el d'això, és el llibre, les fotografies i els tuits que van fer possible el 15M.
Uh-huh. S'ha utilitzat, les fotografies són fotografies no publicades i que a més està com a Creative Commons. Uh-huh. Això vol dir que els autors, molts periodistes i gent del carrer van cedir-les gratuïtament i uh-huh. amb aquesta informació, tant el text com com a les fotos, podràs fer el que vulguis amb ell.
Molt bé.
Jo, espera't, que ara m'ha agradat això d'agafar una cosa a l'atzar. També tornaré a fer amb les...
Vinga,
fotografies.
Va.
És una mica més complicat amb les fotografies,
Bueno.
No, va, ja els tuits.
No, però ja els tuits, també.
Ui, aquí hi ha granyes que granyes.
Fotografia. Tot de Mossos d'Esquadra descelebrats corren cap a un noi que està estirat a terra amb cara de dolor i un altre noi xiroquero porta un aïllant i una motxilla i és empès per una tercera persona. Això ha sigut la meva lectura del llibre que ens aportava Paulo.
Com era això que deies, els grecs de...
Espera, Batzi Gurunya Tolofoni.
Batzi Gurunya Tolofoni.
Segur que ho pronuncio malament, però bueno. Però bé, en tot cas, l'edició també sembla molt curada, no? Un llibre
sí.
Gros, tapes dures... Quina editorial és? Això ho podem dir? O no té editorial?
L'editorial és nosaltres
sí,
mateixes,
no té,
molt
bàsicament.
Bé, perfecte.
Hi ha un parell de coses que vull dir que m'han agradat molt d'aquest llibre de fotografies, i és, primer, que el criteri jo crec que és bastant acurat, és a dir, no sortim les mateixes persones de sempre... ni tant als tuits ni a les fotografies, és a dir, tot, jo crec que reflexa molt el fet que el 15M no era una cosa només d'activistes, i després que jo crec que els missatges que surten i les fotografies que s'han escollit són molt, molt realistes, en el sentit de que tot el que és l'univers d'idees i pensaments de gent que es va veure el 15M, jo crec que està molt ben reflexat.
I si aconsegueixes el llibre, jo et proposo un repte, i és que en una de les fotografies hi surt una monja, a veure si la trobes. D'on està Wally? Això seria...
Regalem una samarreta!
Regalem una samarreta a qui ens digui la pàgina on...
Dos, vinga, dos.
Dos? Una per davant i una per darrere.
Vinga,
va. Que ja ens les volem treure de sobre. No sé si tu oient...
No, però després no les entreguem. Diem que regalem samarretes a la gent que truca...
Perquè no han vingut mai. Tampoc diem l'adreça, però no han vingut mai. Molt bé, doncs què? Tenim alguna pausa musical per pair totes aquestes recomanacions i no recomanacions?
Estem arribant a l'hora, o sigui que si voleu podríem fer ja anar acomiadant-nos.
Vale.
O si voleu, no sé, una altra cançó que voleu, no sé.
No sé si tens alguna rapideta, així...
Alguna rapideta, no ho sé.
Sí, per acabar bé la cosa.
No
sé. No sé nada. Si no, pots posar la cançó i al cap d'un rato ens despedim a sobre la cançó.
Això.
L'ordre dels factors no altera el producte, vale. Senyor tècnic.
Vale, doncs pues posaré una de cop, vale?
Molt bé.
Venga.
Que es diu Desalojos son disturbios.
Desalojos son disturbios.
Por ejemplo, si voleu.
Sí, sí, vale. Em sembla sí. Molt correcte.
Jo, me siento vale. Mal, por lo menos.
No te enfades, llámanos.
Manuel, que era de buena fe, pero...
De buen rollito.
Se nos ha atragantado demasiado lenguaje técnico.
Que eres uno de los grandes, Manuel.
Que nos hemos levantado torcido.
Eres uno de los grandes.
Ahora ya estoy repartiendo culpas, no sé si os habéis dado cuenta.
Sí, le hemos pillado.
Bueno, si voleu dir, llegir el llibre i dir-li en persona el que penseu, podeu anar als dijous de la reina d'Àfrica, que és Avinguda Vallcarca. Sembla una ocupa, però no és una ocupa, és un bar. No, és que és veritat.
Què vol dir això de que sembla una ocupa?
No, que...
Això són prejudicis.
Sí.
No,
tens
és un prejudici.
Una idea preconcebuda del que és un espai social ocupat.
La gent que ocupa normalment
ocupa...
És la idea d'esquat. És la idea d'esquat. Recuperar habitatges que estan abandonats. Edificis. No se'n descarrega, el de cop, aviam. I per això la gent diu sembla una ocupa, perquè sembla així com mig descuidada. En realitat tothom diu, parece una ocupa.
Pues parece una ocupa, però no lo és.
Però no lo és.
Però no lo és. També podem recordar el nom del llibre, perquè hem parlat molt de l'autor, però el llibre és El espacio público como ideología, un títol molt suculent i molt temptador, com bé ens reconeixia aquí el no ressenyador de la setmana. I el pots trobar tant a biblioteques públiques com a...
Però no hi ha moltes còpies, hi ha aquesta còpia que de moment el tinc jo, però que ho tornaré la propera setmana
molt bé.
A la biblioteca de Fortpie.
Editorial Catarata i bé, editat aquest any 2012.
2011.
Ja us dic ara, perdó. Ja us dic ara.
2011.
Sí, finals de 2011.
Ja us dic ara que ens podem estalviar de convidar el Manuel Delgado al programa, eh? Ja us ho dic.
Ja sabem la resposta. Ja veuràs, fes-me la pregunta, a veure si sabem la resposta.
Senyor Manuel Delgado,
no.
Quiero ver...
Por favor, que le pedimos disculpas.
En aquest sí que el convidarem, ja veureu com us agrada.
Venga.
Hola, majetes. Soy Juan Carlos, de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes.
Bueno, imatges del cine princesa, de molts desallotjaments, resposos amb acció,
uh-huh.
I una qualitat de so verdaderament lamentable per part nostra.
Això és el que se dice, música distorsión.
Música torsión. Molt bé, doncs de la mà dels cop estem arribant als últims segons i minuts d'aquest programa. Aquest programa és quinzenal, número 80 Paco. I bé, doncs si t'ha agradat i ens vols tornar a sentir, ho pots fer d'aquí 15 dies en aquest dial tan bonic que tenim, el 104.5 de la freqüència modulada, també el 96.6 de la freqüència modulada i també per Ràdio Bala de Manresa. No sé si tenim alguna cosa més a afegir.
Crec que no.
No?
Tenim algú d'agenda? Algú té algú d'agenda?
Jo no tinc agenda. Jo, és que el 2012 encara no l'he aconseguit, tu. Encara no tenim agenda. O sigui que res, ho deixem aquí. Esperem que t'hagi agradat o que t'hagi distret mínimament el nostre programa. I res, ens veiem d'aquí 15 dies.
Tornarem el dia 31, em sembla, o dia 1? 1? És potser dia 1,
no.
Ja? 1 de febrer?
No, 1 de febrer és dilluns.
Doncs 31
de gener. Avui és 14 aleshores?
Això ho podem discutir al bar, nois.
Bueno, sí,
d'aquí 15 dies tornem a estar aquí en directe.
A la de 6 a 7
i au. Desalojos són disturbios. Adeu.